la tarda. Ara són les dues del migdia. L'accés dels menors a pàgines d'internet que ofereixen continguts per adults, com ara les pornogràfiques, podria quedar limitat al llarg de l'any que ve gràcies a una eina pionera que està desenvolupant l'Agència de Protecció de Dades Espanyola. Si la idea tira endavant, l'Estat es convertiria en el primer país europeu en prendre mesures contra l'exposició d'aquest contingut als menors. Espanya tira pel dret i pressiona d'aquesta manera a les tecnològiques que són reticents a l'hora d'aplicar aquestes restriccions. Ja se sap com funciona el negoci. Com més visitants, millors. I més igual si qui entra a la web és un menor, perquè com més visitants, més cara puc vendre la publicitat. Això funciona així i així s'ha d'entendre la reticència a regular aquest contingut cap als menors. La notícia és important per moltes coses, però especialment per una. Els menors tindran ara limitat l'accés a la pornografia que tantes males conseqüències els ha portat. Sense anar més lluny, ahir coneixíem que un informe elaborat per experts a petició de la Generalitat detalla que els 8 menors, alguns de menys de 14 anys, que estan acusats de violacions grupals a nenes d'11 anys a Badalona, són consumidors habituals de pornografia, és a dir, menors que han volgut plasmar la vida real allò que han vist fer a les pantalles. Per tant, cal celebrar la idea d'Espanya de crear aquest mecanisme que posi barreres als menors després que el contingut sexual que hi ha per internet s'hagi escapat de les mans. Per això avui analitzarem amb un expert en ciberseguretat la funcionalitat d'aquest camp d'au i si serà efectiu o no i quina fiabilitat tindrà.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Nou sistema de protecció als menors centra la portada d'avui, d'un divendres on ampliarem també altres qüestions. Júlia Julbé, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè hi ha suspès total. Aquesta és la valoració que fa Càritas del sistema de prestacions per a les persones més pobres. L'entitat considera que les ajudes són insuficients perquè no arriben a tothom qui ho necessita i perquè no serveixen per sortir de la pobresa.
En l'informe anual, Càritas assegura que garantint l'accés a l'habitatge a tothom, el 80% de la gent que viu en situació de pobresa deixaria d'estar-hi. També reclama una ajuda universal pels que tenen fills, una prestació que, de fet, ja es dona a tota Europa.
El Parlament de Catalunya té previst citar l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, el 29 de gener perquè vagi a explicar les mesures que ha pres l'Església per combatre els abusos sexuals en la comissió que investiga aquests fets.
I fons de l'arcabisbat de Barcelona insisteixen que treballaran amb totes les institucions en la prevenció dels abusos sexuals en tots els àmbits de la societat.
Tot això en un dia on a les portes de Nadal s'han executat dos desnonaments a Catalunya. Per una banda, Badalona, on finalment s'ha desallotjat 8 famílies, i una altra, a Salt, on l'Ajuntament havia aconseguit aturar el procés en 6 ocasions, però avui finalment s'ha dut a terme.
Sí, en tots dos casos s'ha desplegat un fort dispositiu policial que en el cas de Badalona ha acabat amb càrregues al centenar de manifestants que hi havia concentrats a l'exterior de l'immoble. En canvi, a Tarragona s'ha pogut aturar un altre desnonament.
I en els esports, avui us explicarem que Xavi afronta una final a Mestalla, demà, demanant unitat. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. En la línia del que va demanar ahir el president Laporta al sopar de Nadal, Lagarenga ha reclamat al barcelonisme que estiguin units, afirma que no se sent sol i que té màxima confiança en l'estaf, la directiva i la direcció esportiva.
I atenció, perquè cada cop sembla més real, Jonathan Giraldez deixarà el Barça femení al final d'aquesta temporada.
Informació de relevo que cada cop més mitjans confirmen, s'acaba l'era Giraldez al juny de 2024, l'entrenador vol nous reptes i són en força la Lliga Nord-Americana. Giraldez ha estat l'artífex de la segona Champions de la història de l'equip.
Per aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat, abans sabent quin temps ens espera per a les properes hores, també per aquest nou cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem tingut una jornada avui molt contrastada pel que fa a les temperatures. Al matí, força fred, temperatures a punts de l'interior que han baixat a valors de 1, 2, 3 graus, però, en canvi, les temperatures màximes avui força suaus i agradables en comparació amb dies anteriors. Avui valors de 13, 17 graus. Al cap de setmana encara pujarà una mica més. I el que resta de dia d'avui, doncs, alguns núvols al vessant nord del Pirineu i la tramuntana encara forta al nord de la Costa Brava amb temporal marítim. Encara podem tenir onades de més de 2 metres d'alçada. Demà dissabte, aquesta situació marítima s'haurà tranquil·litzat bastant. Encara bufarà una mica de tramuntana a primeres hores del matí al nord de la Costa Brava, però anirà desapareixent. I demà al matí el que tindrem serà fred, perquè els propers matins seran freds, però en canvi de dia l'ambient serà molt atemperat. Tant dissabte com diumenge, màximes que seran suaus al centre de la jornada, valors entre els 14 i els 18 o 19 graus, per no dir que diumenge podríem arribar fins als 20 graus en alguns punts a les comarques de la costa i també comarques del sud de Catalunya. De cara a començaments de la setmana que ve, es mantindrà aquesta situació de tranquil·litat meteorològica i sense precipitacions.
Gràcies, Jordi. Ara passant gairebé 5 minuts de les dues del migdia, amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, L'informatiu de proximitat.
L'estat espanyol impulsa una mesura pionera per protegir els menors del contingut per adults que hi ha a internet i per les xarxes socials. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha estat treballant aquests mesos amb una nova eina de verificació de l'edat a internet que preveu llançar el proper estiu com a resposta a la negativa de les plataformes a desenvolupar aquests controls per elles mateixes.
Tot i que l'eina encara no se sap com funcionarà exactament, sí que hi ha una idea clara de com volen que sigui. L'Agència de Protecció de Dades treballa colze a colze amb la fàbrica de moneda i timbre per crear un sistema que permetrà bloquejar continguts en funció de l'edat, sense revelar dades de la identitat de la persona a la web proveïdora d'aquest contingut.
El pas que fa Espanya és important perquè ara mateix els sistemes de verificació d'edat que fan servir les diferents pàgines web, com les pornogràfiques, són molt laxos i en molts dels casos es basen en només marcar una casella en què s'afirma superar una edat determinada, és a dir, que es pot mentir d'una manera molt fàcil, només has de clicar un botó on assegures que tens 18 anys, però en pots tenir 13 i et deixarà entrar igualment a la web.
Per això l'objectiu del sistema de verificació d'edat presentat per Espanya és protegir el menor de l'accés a continguts per adults i que aquests continguts puguin ser accessibles per als usuaris que sí puguin demostrar la seva edat sense necessitat, això sí, de fer visible la seva identitat.
Tot això arriba en un context de preocupació per la facilitat que tenen els menors d'accedir a pàgines que no són adequades per la seva edat, com ara, com dèiem, les que ofereixen contingut pornogràfic en moltes ocasions violent. Les conseqüències de visualitzar aquest contingut són tan greus que fins i tot porta alguns menors a posar en pràctica el contingut que visualitzen a les xarxes.
És el cas dels menors que han comès agressions sexuals a Badalona. Segons un informe que la Generalitat va encarregar un grup d'experts, els menors que estan acusats d'agressions sexuals grupals a diferents noies al barri de Sant Roc són consumidors habituals de pornografia a internet.
Una notícia, la de la creació d'una eina per bloquejar continguts a internet, que arriba també l'endemà de conèixer també que el govern es planteja retirar la custòdia als pares dels menors que cometin aquestes agressions sexuals.
Sí, la Generalitat defensava aquest dijous que les famílies han d'assumir la seva responsabilitat pel que fa a la restauració i també reparació del dany provocat a les víctimes, així com també treballar en la garantia de que no es repeteixin els fets.
I tornarà a l'inici del que parlaven en aquests nous sistemes de protecció que està impulsant el govern espanyol. Davant d'això, avui a l'Estel Migdia ens hem preguntat sobre la seva eficiència. I per això hem convidat a un expert en ciberseguretat, i és en Bruno Pérez Juncà. Senyor Juncà, bona tarda i moltes gràcies.
Molt bona tarda.
Aviam, són fàcils d'aplicar aquests sistemes de protecció per impedir que un menor accedeixi a una pàgina no adequada per la seva edat?
Aviam, el que va fer ahir l'Agència de Protecció de Dades va ser tres proves de concepte, o sigui, en el que t'ha ensenyat tres possibles maneres que es poden fer per justament identificar l'edat de l'usuari, però també, a diferència d'altres sistemes, d'altres països, sense també vendre la teva identitat. Per què? Hi ha altres països que el que et fan és fan servir una d'aquestes identitats que t'identifiquen, per exemple, doncs, l'IDCAT o un certificat d'aquest tipus, sí, i el proveïdor demana automàticament aquestes dades en aquest identificador. El que ha fet l'Agència de Protecció de Dades és crear una aplicació intermitja, sí, en la que aquesta aplicació fa la consulta de l'edat, sí, i aquesta aplicació és la que dona la informació a la pàgina web només donant-li la verificació de l'edat, dient-li sí o no, però mai dient qui és ni qui no és. I com et deia, s'han fet tres proves de concepte. Una ha sigut sota el sistema Windows, que el sistema, doncs, el que et fa és et dona un codi QR que després tu verifiques amb la pàgina i a partir d'aquí pots accedir o no pots accedir. Ha fet un sistema amb Android que el que fa és, a través d'unes carteres, d'uns moneders digitals, doncs, una mena de certificat digital, doncs, que tu te descarregues i a partir d'aquí, doncs, es verifica. I després t'ho ha fet amb el sistema iOS, amb el sistema d'Apple, que el que et fa és tu, a través d'un document nacional d'identitat o del passaport, doncs et verifica, doncs, aquesta edat, i llavors a partir d'aquí l'aplicació, doncs, ja diguéssim, està carregada i li envia a la pàgina web o a l'aplicació, digue-li TikTok, digue-li Facebook, digue-li d'una d'aquestes que volen limitar l'edat, doncs li diu l'edat de la persona i si supera el límit d'aquesta aplicació, et permetrà accedir.
Clar, com en tot internet, feta la llei i feta la trampa, són segurs, per tant, aquests sistemes o poden ser fàcils d'esquivar aquestes eines de seguretat?
Home, aviam, està claríssim que feta la llei i feta la trampa, tu ho has dit, sempre ha funcionat així, fixa't bé, és la mateixa comparativa de que els nens fins 18 anys no poden entrar a les discoteques i la mainada se les busca per aconseguir el DNI del germà, del cosí, de qui sigui, i colen, val? En aquests sistemes que han presentat, aviam, per descomptat, hi haurà vulnerabilitats, el tema del codi QR, jo no te'l veig gaire bé, perquè saps tu que un codi QR, qualsevol el agafa, el copia i el fa servir. També, qui no et diu que una mainada d'aquestes t'agafarà el dispositiu del germà, o fins i tot et diré el dispositiu de l'avi, m'entens? Perquè és que se les pensaran totes i que registraran el telèfon de l'avi o d'algú que no s'enteri de la missa, i a partir d'aquí doncs podran accedir. Però sí que et diré que està bé que comencem a posar portes, comencem a no fer aquest accés tan i tan i tan fàcil, que comencem a posar-hi uns mínims, no? Això jo crec que ja em pararà un xoc molt fort. Però sí que et diré que, tot i que sempre demanem que sigui els estats o els governs quins se solucionin la papeleta, també com a pares tenim una responsabilitat, i és la de ja posar unes mínimes mesures a casa. I la més important de totes és l'exemple. Sí? Esclar, sempre parlem de la mainada que s'ha d'arreglar, el problema de la mainada, però és que potser el problema de la mainada ve dels grans, i estaria bé començar a donar una mica de bon exemple, ja que tenim una societat realment amb una dependència tecnològica, amb una enganxada tecnològica fora de sèrie. Doncs comencem a arreglar la casa, en més de per la teulada, comencem a arreglar pels ciments.
Ja per acabar, senyor Bretas, parlar des de l'Agència de Protecció de Dades, que es vol posar en marxa aquesta eina a partir de l'estiu, serà tan imminent, és tan fàcil?
No, jo no t'ho veig, sincerament, amb tots els respectes, perquè aquí hi ha una part molt important, que és la col·laboració de les empreses, m'entens? O sigui, que està molt bé que te creïn una llei, tot el que tu vulguis, però, esclar, i si aquestes grans empreses, jo què sé, si Facebook se't posa de culs, o com es diu ara, o Google, o TikTok et diu que no, no sé què faran aquesta gent, no? I ja saps tu que les coses de palacio van despacio, per tant, jo no ho veig tan imminent, que està bé, no? Jo trobo superpositiva la notícia de que d'una santa vegada, pensa que experts portem molts d'anys avisant del problema, però molts. Jo recordo el 2016, que ja deia de que la mainada a partir de 8 anys i mitjà miraven pornografia infantil, i te parlo del 2016, o sigui, ha plogut, bueno, ha plogut, no plou gaire, però bueno, ha passat molt de temps. Està bé que s'hi posin, però ja et dic, jo, això implantat per l'estiu, no, sincerament no ho veig.
En Bruno Pérez, un que esperança ciberseguretat aquí, agraïm que ens hagi atès avui, com sempre, a Greenly també, amb la claretat amb la que s'explica. Senyor Pérez, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, merci, salut.
Estel migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Minuts que passen de les dues del migdia, més qüestions, suspès total i absolut. Aquesta és la duríssima valoració que fa Càritas del sistema d'ajudes a les persones més vulnerables i critica a parts iguals el govern català i l'Estat. Denuncien que només 8 de cada 100 persones en situació de pobresa extrema ateses per l'entitat a Catalunya reben alguna prestació d'ingressos mínim. Més detalls, Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. Càritas és molt clara en el seu anàlisi. Les ajudes no arriben a temps, no arriben a tothom qui ho necessita, i per aquells que ho reben són totalment insuficients per sortir de la pobresa. Només per posar un exemple, a Barcelona i la seva àrea metropolitana, una família de dos adults amb dos infants que cobri la renda mínima garantida només cobreix un terç de les seves necessitats. Eduard Sala, director de Càritas Barcelona, ha sigut així de contundent a l'hora de valorar les ajudes públiques a les persones més vulnerables.
És de misèria. Una persona sola, per poder tirar endavant i poder pagar el lloguer mitjà de Barcelona, hauria de cobrar el 154%, no el 100%, només per pagar el lloguer. Doncs, de què esperem que visquin? Si, de més, si treballa, se li penalitzarà. Evidentment, llavors, què fa la gent? Es busca com pot la vida per malviure-la. I estem parlant de drets, insisteixo, vulnerats.
Sala també lamenta que sempre es tracti de sospitós a la persona que demana una ajuda i que se li faci un interrogatori on ha de demostrar quin grau de pobresa pateix i quanta ajuda necessita. El director de Càritas critica que l'administració carregui tota la responsabilitat a les persones vulnerables, demanant-los papers i dades que sovint no tenen i havent-ho de fer tot per ordinador o digitalment, sense tenir en compte que molta d'aquesta gent pateix una gran bretxa digital. A més, denuncia que l'administració no tingui en compte la gravetat de cada cas i els tracti a tots per
igual.
Més enllà de les crítiques, Càritas també proposa diverses solucions. Per començar, que l'Estat cedeixi la gestió de l'ingrés mínim vital a la Generalitat perquè les persones vulnerables només hagin de fer un tràmit. També que es creï una finestreta única i que es doni una ajuda universal per a tots els que tenen infants i adolescents a càrrec.
Sí, l'entitat considera que aquesta és la manera més ràpida de donar ajuda a les famílies més vulnerables. Ho explica Míriam Feu, cap d'anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona.
Estem veient que les famílies estan quedant fora. La tramitació és tan complicada, la burocràcia és tan difícil que s'estan quedant fora, doncs anem a buscar la via més ràpida i més àgil per cobrir aquestes famílies. Llavors, si la prestació universal per criança es pot donar, diguéssim, ex ante a tothom, és la manera més àgil.
L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha recordat que a Espanya no hi ha cap ajuda per a les famílies i ha remarcat que això és una anomalia en comparació amb la resta de països d'Europa. Per això ha demanat a les administracions que escoltin el crit d'alerta que fan les entitats del tercer sector. De fet, el director de Càritas, Eduard Sala, ha assegurat que si els governs garantissin l'accés a l'habitatge de tota la població, el 80% de persones que viuen en situació de pobresa deixarien d'estar en aquesta situació d'un dia per l'altre. Per això reclama que els governs siguin més ambiciosos a l'hora de fer polítiques d'habitatge públic.
Gràcies, Pau. D'altra banda, el Parlament té previst citar l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, el dia 29 de gener, perquè vagi a explicar les mesures que ha pres l'Església per combatre els abusos sexuals en la comissió que investiga aquests fets. També el secretari general de Vic i el prior de l'abadia de Montserrat els convoca pel 5 de febrer. Judit Caselles, bona tarda.
Sí, bona tarda. Les citacions estan previstes per aquests dos dies, tot i que encara estan en tràmit, i això podria fer que finalment hi hagués algun ajustament d'última hora. La comissió també ha cridat com a testimonis el vicesecretari per Assumptes Generals de la Conferència Episcopal Espanyola, Carlos López, el vicesecretari de la Conferència Episcopal Tarraconense, Enric Termes, l'advocat i representant de l'Oficina per la Prevenció i la Protecció d'Abusos de l'Arxidiòcesi de Tarragona, Carles Ferrer, i el president del Tribunal Eclesiàstic de l'Arquebisbat de Barcelona, Santiago Bueno. La comissió ho va aprovar així en la sessió del 27 de març. Esquerra, Junts, els Comuns i la CUP van votar a favor de la proposta, mentre que el PSC hi va votar en contra. Fons de l'Arquebisbat de Barcelona indiquen a Ràdio Estel que no poden valorar la citació perquè encara no l'han rebut. De tota manera, insisteixen que treballaran amb totes les institucions en la prevenció dels abusos sexuals en tots els àmbits de la societat.
I canviant de qüestió, però encara amb tu, Judit, el govern ha identificat i retornat a les famílies les restes de 7 cadàvers enterrats en fosses d'arreu de Catalunya, dels 124 cossos exhumats durant aquest any. A més, ha elaborat una memòria que ha entregat als ajuntaments d'on es van recuperar aquestes restes.
A la presentació del balanç del primer any del Pla de Fosses, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha detallat que durant el 2023 el govern ha intervingut en 15 fosses d'on ha exhumat 124 cossos. En molts casos, però, és complicat poder retornar els cossos a les famílies.
Malgrat aquests enormes esforços de recerca de persones desaparegudes, hem de ser conscients que fa 85 anys que va acabar la Guerra Civil. Molts soldats, a més, no van tenir descendència. Hi havia també soldats, molts soldats de fora al territori, i la seva pista es perd en la història. Això vol dir que no podem avaluar l'èxit de la política de fosses exclusivament amb l'indicador del nombre de persones exhumades i el nombre de persones identificades.
De les 7 persones que s'han pogut identificar, 3 corresponen a soldats exhumats a la fossa de Santa Magdalena, 3 a la fossa del Prat del Fuster i un al cementiri de Reus, que es tracta del militant antifranquista Cipriano Martos.
Gràcies, Judit. I noves reaccions avui a la polèmica pels resultats de l'informe PISA Catalunya. La secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz, ha fet una crida a les famílies a corresponsabilitzar-se de l'educació dels seus infants. Ho ha dit aquest matí durant una entrevista a Ràdio Estel.
Les famílies, en primer lloc, han d'assumir una responsabilitat. L'escola se'ns està demanant absolutament de tot i no tenim prou temps per fer absolutament de tot. I moltes de les coses que se'ns demanen ni estem preparats per fer. Tinc un problema de salut mental, però nosaltres no som psiquiatres ni som psicòlegs.
Meritxell Ruiz creu que s'està demanant un sobreesforç a les escoles, que aquestes no tenen el temps ni, en molts casos, els coneixements per fer-hi front, Júlia.
Sí, la també exconsellera d'Educació ha recordat que els nens estan 175 dies a l'escola, però que la resta els passen a casa, i que ha demanat no vincular els resultats de l'informe PISA també amb la immigració. També ha afirmat que la consellera Anna Simó i l'Escola Cristiana tenen bones relacions, que parlen sovint i que coincideixen en algunes orientacions.
I, per cert, justament avui el govern ha posat data per a la cimera d'educació amb els partits per afrontar aquest resultat serà dimarts vinent a les 6 de la tarda al Palau de la Generalitat. El president aragonès ha convocat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox, per analitzar aquests resultats de l'informe PISA i trobar una solució consensuada. D'altra banda, l'educació no és l'únic conflicte que té el govern sobre la taula. També està en peu de guerra part del personal de la sanitat pública, que no està gens content amb el preacord del nou conveni laboral de l'Institut Català de la Salut.
Avui el sector de la infermeria ha tornat a fer vaga per quart dia consecutiu, col·lapsant alguns punts de la ciutat de Barcelona, com la Gran Via o l'Avinguda Diagonal, i demanant també la dimissió del conseller. Davant d'aquestes protestes, el mateix conseller de Salut, Manel Balcells, diu que potser el conveni no és suficient.
I un cop veient les taules de desplegament de l'acord, un cop veient en detall què significa cada cosa, doncs anirem tots veient que l'acord és bo, però no és suficient perquè hi ha un malestar.
Per tot plegat, el conseller s'ha compromès a reunir-se amb el col·lectiu d'infermeria per recollir les seves demandes.
A tot això, la vaga cada dia que passa per més suport. Avui, segons dades del Departament de Salut fetes públiques aquest migdia, ha tingut un seguiment del 9,8% al torn de matí i del 0,3% només en els treballadors del torn de nit. Més coses a les portes del Nadal. Nou dia negre pels desnonaments a Catalunya. D'una banda, a Badalona han fet fora de casa seva 8 famílies que vivien en un edifici en ruïna situat al barri de la Salut, i de l'altra, a Salt, es queden sense casa seva una família amb 5 fills menors.
En el cas de Badalona, la comitiva judicial s'ha trobat amb un centenar de persones concentrades i s'han viscut diversos moments de tensió, ja que la policia ha carregat contra alguns dels manifestants per poder accedir a l'interior de l'immoble. La plataforma que els dona suport diu que les 8 famílies no tenen alternativa habitacional i que, per tant, a partir de dilluns s'hauran de buscar la vida. I pel que fa a Salt, el gironès, avui han desnonat una família amb 5 fills menors que vivien al carrer Pep Ventura. La família, de fet, tenia un informe de vulnerabilitat que no ha impedit que la comitiva judicial tirés endavant aquest desnonament. El sindicat de llogateres critica que no s'hagi tingut en compte el document per aturar aquest desnonament.
I, en canvi, a Tarragona hi ha hagut un final més feliç i el desnonament que s'estava previst finalment ha quedat en un intent. Prop d'una vintena de persones mobilitzades pel Sindicat d'Habitatge de Tarragona han ajudat a aturar el desnonament d'una dona i les seves dues filles de 18 i 20 anys que vivien al barri de Torreforta.
Segons membres del sindicat, la comitiva judicial ha decidit ajornar aquest llançament davant de la manca d'efectius policials i la presència d'un elevat nombre de persones. Ara els donen 4 mesos per tal de trobar una solució. La família ha lamentat que, tot i comptar amb l'informe de vulnerabilitat, s'estan trobant amb moltes traves per aconseguir un pis de lloguer social. De fet, porten 5 anys ocupant aquest immoble, propietat de la Generalitat, que es destina justament a famílies amb risc d'exclusió residencial.
I encara dos apunts breus abans dels esports. El primer, a Reus, amor, finalment l'home que va resultar fidel crític en l'incendi ahir d'un habitatge situat al carrer Batràs d'aquesta població. L'home va ser traslladat a l'Hospital Sant Joan, juntament amb 3 persones més.
I ha estat el centre hospitalari qui ha confirmat aquest matí la mort de l'home, tot i que les flames no van ser de gran intensitat. El sinistre va deixar una gran fumarada que va afectar l'escala de l'immoble.
I aquest matí també ha mort la conductora d'un vehicle que s'ha accidentat a la carretera C-17 a l'alçada d'Igualada.
Sí, per causes que s'investiguen, un camió i el turisme que conduïa la víctima han xocat frontalment. La dona morta és una veïna de Santa Margarida de Montbui, de 29 anys.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim informació esportiva, per tant, del Barça, que ja prepara la final de demà, Pol, contra el València Mestalla.
I ho fa amb Xavi Entredit després de la desfeta contra l'Anvers a la Champions i contra el Girona a la Lliga. Aquest matí s'ha mostrat molt contundent l'agarenc a l'afirmar que no se sent sol.
Sinto mai sol, sincerament. Tinc primer l'estaf, que per mi són incondicionals, són lleials, són fidels, i aquests no em fallaran mai. Primer perquè tinc un germà, i després tinc amics, amics de veritat, amics en majúscula, i aquests no fallen. I el president no m'ha fallat mai, mai. No m'ha fallat mai. Tot el que ha dit ho ha complert. I el Rafa Juste, i en Deco, i abans en Mateu i en Jordi. No em sento sol.
Igual que ahir la porta al sopar de jugadors professionals del club, Xavi ha reclamat unitat al barcelonisme, també als mitjans de comunicació que segueixen l'actualitat del club.
El que m'estranya és que a la primera curva doncs, la gent es baixi del vaixell. Crec que és moment d'estar molt units. No? Jo vaig demanar així al meu primer gamper, que havíem d'estar tots units, i veig que els mitjans de comunicació no estan units.
Xavi ha estat molt crític precisament amb la premsa, dient que cap dels periodistes el va felicitar pel passi a vuitens de final. A més, segons apunta l'Esport, hauria sorprès el tècnic que es critiqui una sortida als cars que la plantilla va fer dijous passat. L'estaf entén que és una dinàmica de grup més i que es busca els tres peus al gat de tot per desestabilitzar l'equip.
Xavi, de moment, sembla que aguanta a la banqueta, però en sí que sembla que hi haurà canvis és a la del Barça femení. Jonathan Giraldez no vol seguir.
Sí, segons ha pogut saber Relevo i han confirmat diversos mitjans al llarg del dia d'avui, el tècnic de Vigo té pràcticament decidit no acceptar l'oferta de renovació del club blaugrana i fins i tot ja ho haurien comentat internament. Giraldez acaba contracte el pròxim 30 de juny i el seu futur està més lluny que mai del club blaugrana, amb el que ha guanyat, entre altres títols, la segona Champions de la seva història. L'actual tècnic del Barça tindria sobre la taula una oferta de la màxima categoria del futbol femení nord-americà.
I tornant al futbol masculí, el líder de primera divisió, el Girona, tanca la jornada dilluns.
I ho fa Ravenna de Montilivi, a la vés a les 9 de la nit. Mitchell és conscient que amb la victòria contra el Barça entra en una nova dimensió i creu que la clau de tot el que vindrà està en una bona salut mental. Ho ha dit en una entrevista al diari Marca.
Hemos entrado ahora en una situación donde el foco está puesto en nosotros y eso lo tenemos que saber llevar. Esa es la nueva dimensión a la que yo me refiero. Entonces, tengo muy claro que si tenemos una buena salud mental de trabajo, de humildad, del día a día, como la llevamos hasta ahora, seremos un equipo que haga historia de verdad.
El Girona vol continuar escapat com a líder en solitari contra un Alavés que no pot relaxar-se. És 12, però només 6 punts per sobre del descens.
I a segona, l'Espanyol juga demà a 4:45 contra l'Andorra.
Els blanquiblaus volen deixar enrere l'empat amb el Saragossa a casa i fer un bon partit contra l'Andorra, que lluita per seguir fora del descens. Luis Miguel Ramis, l'entrenador perico, creu que tenen un deute amb els seus aficionats.
La única direcció en la que mandamos mensajes tiene que ser de abajo hacia arriba, es decir, del césped hacia ellos. Ellos ya nos lo mandan incondicionalmente, por lo tanto, la deuda es nuestra. Bueno, tenemos que saldarla semana tras semana.
Un espanyol que arriba al País dels Pirineus amb una bona notícia.
Sí, és la renovació d'Omar El Hilali fins al juny del 2027 amb opció a una temporada més fins al 2028. A més, passarà a tenir fitxa del primer equip a partir del pròxim mes de gener. Omar, de 20 anys, va debutar amb el primer equip la temporada 2021, però s'ha consagrat com a titular aquesta campanya. A més, el jugador perico és internacional pel Marroc. En categories inferiors, recentment es va proclamar campió d'Àfrica sots 23. Aquest és el consell que donen les noves generacions de jugadors pericos.
La perseverancia, el trabajo, la constancia, sobre todo, porque al final hay que ser constante, trabajar el día a día. Al final todos los niños tienen un día malo, una semana mala o un partido malo, pero hay que ser constante, hay que trabajar el día a día y sobre todo que tengan la ilusión y de que algún día pueden ser jugadores del primer equipo del Español, que es súper bonito.
L'Espanyol és quart a 5 punts del líder, el Leganés.
Tot això passa en un dia on la selecció espanyola femenina ha fet història.
Sí, perquè per primera vegada la seva història s'ha coronat com a número 1 del rànquing FIFA. Des d'avui és la millor selecció del món després de guanyar el Mundial a l'agost passat per darrere d'Espanya. Hi trobem Estats Units, França, Anglaterra i Suècia, completant aquest top 5 de 2023.
I parlem també de bàsquet, perquè el Barça rep aquesta nit a casa a l'Olimpia de Milà en la jornada 14 d'Eurolliga amb la intenció d'evitar que el Real Madrid s'allunyi a la taula.
El Barça ve de caure derrotat contra el Saragossa i el Manresa a la Lliga i una victòria al Palau els serviria per passar pàgina de dues jornades on s'han generat dubtes al voltant del nivell de l'equip, sobretot en els últims minuts. Concretament, els blaugrana encadenen un 3-3 en el balanç de les últims 6 partits oficials. D'altra banda, el seu rival, l'Olimpia de Milà, ve de vèncer la Virtus de Bologna en el seu xoc més recent a la Lliga italiana, mentre que en competició d'Eurolliga va perdre l'últim partit contra el Partizan. La ratxa actual és de 1-4 en els últims 5 partits.
I acabarem amb en handbol per explicar-vos que aquest cap de setmana finalment sí que jugarà la Copa d'Espanya a Irún. La Federació Espanyola d'handbol i la Sobal han desbloquejat la situació i han arribat a un acord perquè pugui disputar-se.
Un acord que es concreta en cedir els drets de transmissió del torneig a l'operador la Liga Sport Plus, que serà qui retransmeti aquests partits. La Copa d'Espanya, per tant, no es veurà en obert tal com pretenia la federació. La Sobal ha afirmat en un nou comunicat que agraeix la col·laboració de tots aquells que han intervingut en què, diu, els aficionats i amants de l'handbol puguin seguir gaudint dels equips de la Lliga i ha mostrat satisfacció pels bons acords als quals s'ha arribat en la negociació, entre ells aquesta retransmissió per la Liga Plus, així com la presència dels patrocinadors de la Lliga Professional tal com havien demanat des del principi i, de fet, era el principal problema que hi havia amb els equips.
Estel migdia.
Obrim informació cultural per acabar. Avui ho fem al cinema, on ja es pot veure la nova pel·lícula del català J. Bayona, La Sociedad de la Nieve.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
A El director de grans obres com El Orfanato i Lo Impossible torna amb una altra història basada en fets reals.
Sí, la Sociedad de la Nieve explica el que va passar l'any 1972 quan l'avió amb un equip de rugbi de Xile va patir un accident als Andes. Només 29 dels 45 passatgers van sobreviure a aquesta catàstrofe. Després de passar pels cines, el dia 4 de gener la pel·lícula també arriba a Netflix.
I a les llibreries, atenció, perquè ja hi ha data per a la publicació de la propera novel·la d'Eva Baltasar, l'exitosa autora que va ser finalista del Premi Booker amb l'autora amb l'obra Boulder.
El nou llibre arribarà a les llibreries el 6 de març i porta per títol Ocàs i Fascinació, una història en dues parts. D'una banda, l'ocàs en què una jove que han fet fora del seu pis aprèn a sobreviure netejant les cases dels altres. I la fascinació, un deliri gòtic.
Ah, i acabarem amb la música dels catalans Portobello, que avui ha publicat el quart avançament del seu nou disc. Es que lo quiero Es diu Todito Todo i formarà part del nou disc, que veurà la llum a principis del 2024. Amb això acabem, nosaltres tornem dilluns. Us deixem amb la fabricació pròpia avui, Jean-Marc Serraga. Bona tarda.